al Tribunal Constitucional. Es fa avui un concert de gospel a càrrec de Little Light Gospel Choir a l'església de Sant Josep Oriol, al carrer Villarroel, número 83 de Barcelona. Serà en aquest cas, però, demà a les 5 de la tarda. I una altra proposta musical és l'actuació de l'Escolania de Montserrat aquest vespre a les 9 al Teatre Casal Agramuntí d'Agramunt, amb Vicenç Prunés al piano.
Ràdio Estel.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Molt bona tarda i benvinguts a Ràdio Estel, Escala Cultural, el vostre programa d'entrevistes, opinió i actualitat amb el món de la cultura. Un programa patrocinat per Pedralba Centre Il·lusió i Comerç de Proximitat a Diagonal 615. Pedralba Centre és fantàstic. Hola, molt bona tarda, Carme Soler-Vendrell, com estàs?
Molt bé,
bona com va l'exposició?
Fantàstica.
Va fantàstica?
Sí, va fantàstica.
Molt bé. Tenim aquí el senyor Quico Palomar. Quico, tu també estàs a punt. Demà inaugures una exposició?
Sí.
A on l'inaugures?
Al meu poble, a Mollà.
A Mollà, molt bé. Doncs, si us sembla bé, escoltem una cançó de Michel Polnareff i després parlem una miqueta d'exposicions, de música i de pintura. Ah, per cert, us parla Jaume Escala. El control de so, el senyor Jordi Carretero. Polnareff, vinga.
Mais à pas dire en société, moi je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh 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 oh. Bien sûr, moi, je pourrais te dire que je ne vis que par ton sourire, que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus,
avec toi. Oh, oh, oh. Comme ça, ceux-là le font, mais ne le disent pas. Moi, c'est un rêve, et ce soir, c'est pour ça que moi je veux faire l'amour avec toi. Que moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, 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 oh.
Era la música del senyor Michel Polnareff. Quico, ens expliques alguna cosa del Polnareff? Jo sé que tu el coneixes bastant bé, eh?
Home, sóc un fan de tota la vida, des del que el vaig conèixer fins ara, el vaig seguint, i gràcies a internet he vist concerts d'ell de l'any 2007 i del 2000 més. I he vist molts vídeos, i de jove li vaig escriure una carta...
I què li vas dir a la carta amb el Polnareff?
Que jo dibuixava i cantava i que em feia molta gràcia. I llavors em va enviar un autògraf, una foto firmada, suposo, per ell.
Quina sort.
I encara la guardes?
Sí, no l'he perduda, sí. Tenia 17 anys jo, llavors. I és un artista, diguem-ne, fetitxe per mi. Era amic dels Mamas and the Papas, havia gravat amb Jimmy Page... Havia fet música per pel·lícules i una de les coses que feia al principi era tocar al carrer per guanyar-se la vida, i al metro, i en bars, cosa que també m'ha inspirat per fer-ho jo també.
Ja en parlarem d'això també, Quico. Carme Soler, molt bona tarda.
Hola,
triomfant
bona tarda.
Amb l'exposició.
Sí, la veritat és que passa moltíssim públic i el que és molt gratificant per mi és la reacció que tenen les persones, no?
Quina reacció?
Grans
tenen?
Com petits.
Has passejat per allà?
Sí, perquè hi vaig sovint, perquè hi ha persones amb les que faig les visites, i realment la resposta del públic és de molta emoció, se senten com que fan part d'aquesta època, de moltes èpoques dels llibres perdó, que he fet durant molt de temps. I és emocionant veure l'emoció de la gent. O sigui, una cosa que et gratifica molt.
Quico, ja has passat per l'exposició de la Carme Soler Vendrell al Palau Robert?
No, encara.
Hi passaràs o no?
Si puc, sí, m'agradaria veure-ho.
Tu també inaugures demà dissabte a Mollà una exposició.
Sí, una exposició total, de tota la meva obra, en teoria, hi ha allà.
Déu-n'hi-do, estem d'exposicions,
sí.
Eh?
Sí.
El que passa és que són dibuixos que anava acumulant durant tota la vida i el que treia pel carrer eren impresos, fotocòpies, samarretes, i ara en aquesta exposició hi ha els més importants dibuixos que vaig fer en els anys 70, i hi ha molta cosa, i molta que segurament estarà amagada o amb carpetes, perquè no cap tota la paret.
Clar. Però a veure, hi haurem d'anar, eh?
Home, clar, sí.
Perquè...
Quant temps estarà aquesta exposició?
Poc. El dissabte a la tarda, hi ha la inauguració a les 6, a 6:45 faig un concert, i l'endemà a la tarda també, i el divendres següent a la tarda. Pocs dies, però bueno.
Una setmaneta?
Sí, poc, però bueno. És una casa particular... a sobre el parc de Mollà, un carrer que es diu El Salt, i és un lloc que es diu La Cort.
Què podrà veure la gent allà? Quin tipus d'originals teus?
Mira, des de teles de 2 metres per 3 fins a algun oli, algun acrílic, molta tinta Rotring i plomilla, i alguna reproducció, i alguns barrets els que em poso, etcètera, etcètera.
Barrets dels que et poses?
Sí, hi ha un elm d'armadura, un casc de viking de plàstic, cascos amb banyes, 2 o 3.
Els poses per cantar?
Per,
sí.
Per, Te'ls poses per pintar, aquests quadres?
Per cantar.
Bueno, home, jo hi he entès per pintar. També per pot pintar, ser que per pintar es posi aquests quadres. Carme Soler Vendrell, quins cascos et poses per pintar?
Per pintar no me'n poso. I pel carrer tampoc. I per cantar tampoc, perquè la música és una cosa molt, molt important.
Podria deixar un casc de vikingo, d'aquests que té per...
Home, si fa falta.
Si fa falta. Bueno, Carme, tu també tens teles fetes. Quan sí. tu fas una tela, amb què t'inspires? Què és el que...
Normalment...
El que t'atrau a pintar?
A mi el que em mou a pintar són els rostres d'infants. Generalment, nens que són nens de guerres o nens de camps de refugiats o nens que he vist en revistes o per internet de Sud-amèrica que treballen des de petits, que es busquen la vida en les escombraries. O sigui, sempre vaig començar pintant nens del Somorrostro, on tinc una sèrie a l'inici, i després és el que mou a pintar, és el que m'interessa, és el meu tema, diem. Tots, normalment la gent que pintem tenim un tema. No?
Ara has posat una... Ja vas venir per parlar de l'exposició, sí. Però ara has posat una pintura molt grossa de 60 cares al carrer, sí. Passant per la Diagonal amb el... Sí. Passeig de Gràcia...
La façana del Palau Robert, sí, de la Diagonal. Sí.
Allà, la façana. Què vols dir amb aquesta obra, amb aquesta instal·lació?
És una instal·lació que són 60 peces totes separades. Són nens d'aquests que he pintat des de fa 3 anys i mig que els pinto, que són sobre roba, no sobre tela de pintors, sinó sobre roba, perquè al carrer es farien malbé, i que han estat als balcons de la ciutat, a casa de persones, de casa, normalment a cases particulars, algunes escoles... I amb una paraula que és guai, perquè per reclamar els drets dels infants. Una mica com per crear una incògnita, no? Que la gent s'ho mirava i no sabien ben bé què volia dir, però moltes persones m'han dit que, bueno, intuïen que era alguna cosa pels infants. No? I ara hi ha aquestes 60 cares totes juntes que fan molta impressió.
I per què les fas en blanc i negre només, o potser amb color molt fosc? Perquè sí, n'hi ha un al centre que és amb molts colors, bueno, sí. Amb el blau, sí. El groc, amb tots,
sí,
però
bàsics, sí.
Per què són en blanc i negre?
Perquè per mi la guerra és això, la tragèdia, el drama és blanc i negre. El color, aquest que he posat en color, una mica és com per donar força als altres i per canviar el que volem, no?, que canviïn les coses. El color és més alegria, és la llum, és...
L'esperança.
L'esperança, sí.
Senyor Quico Palomar, i vostè pinta i dibuixa molts dracs.
Sí, dracs, ocells, mussols, gats, cavallers medievals, castells, vaixells... abstractes, faig moltes...
A les teves obres sempre hi ha molta presència... artúrica.
Sí,
legendària.
Bueno, m'interessa la de mitjana, sobretot estèticament, tal com ens la imaginem, que vés a saber com era.
Seria pitjor, segurament.
Home, hi hauria moltes carències i molta injustícia hi devia haver.
Sí.
Com ara, però més antics i sense WhatsApp.
Escolta, però explica'ns per què et crida l'atenció aquesta època mitjaval. Potser et sents tu una mica un trobador mitjaval? O
sí, sóc una mena de cavaller andant, trobador, aventurer. Bueno, això és el que ha sigut fins ara. No sé què seré d'aquí endavant, perquè ja tenim una edat i tot canvia.
Bueno, com comença aquesta afició... a les aventures...
Home, de petit, veient còmics, vaig conèixer el Sigurel Vikingo, d'Ortiz, dibuixant, i, bueno, veia els vikingos, i que eren de Vic, pensava que eren de Vic, i navegaven pel fiordo de Sau. Però, bueno, després vaig entrar-me en que eren de Noruega i Suècia, i em va fer molta gràcia el tipus de barcos que feien servir, i després vaig conèixer el Príncipe Valiente... un altre còmic molt ben dibuixat, el Torgal, que també anava de vikingos i màgia. I sempre ha sigut un fetitxe per mi, el vaixell viking.
El món nòrdic sembla que té una...
Sí, és atractiu. És...
Un món per dibuixar, sí. És més atractiu. Potser
però a més, fixa't el que diu, que això és de quan era petit. Mm-hmm. La importància dels llibres quan, i de les imatges de quan som petits, que marquen molt, no?
Sí, sí, a mi una tieta meva em va regalar un llibre que es deia Ivanhoe.
Sí?
I era una d'aventures també de cavallers i... Mm-hmm. I també em va fer il·lusió. Vaig agafar afició als cavallers andants, com el Quijote, vaja.
Sí, sembla ser que aquesta afició per l'edat mitjana o baixa edat mitja, no sé, ben bé perquè els vikings són anteriors a l'edat mitjana.
Sí, bueno, són des del segle VIII.
Realment, els vikings són un poble nòrdic que no sé si se sap ben bé a quin any... devien d'arribar per les costes del Mediterrà, però ja fa anys...
Sí, van anar a Galícia, van embarallar-se amb Navarra, amb Andalusia...
Es van barallar amb tothom.
No sé si van anar a Eivissa o a Formentera.
Home, posats ja, segur que...
Sí, i a Sicília tinc entès que hi van anar.
Sí.
Bueno, més tard en van dir normandos, normans, dels homes del nord.
Mm-hmm. De man, no? I nord, nordman.
Sí, sí, normalíssim. Sí.
Escolta, Quico, i tens tu has pintat algun retrat o alguna cara d'un d'aquests cavallers, d'aquests vikings? O...
Bueno, he fet algun viking tocant la guitarra elèctrica. Mm. Dibuixat, sí, n'he dibuixat. És que ni me'n recordo els dibuixos que he fet. N'he fet molts, molts. I molts d'ells són en mans d'alguna persona que se'l va quedar. Vull dir que no tinc tot el que he pintat, però tinc molt del que he pintat que estarà exposat a Mollà aquest dia. Estaré voltat de tota la meva obra. No sé si això serà un atabalament o una alegria.
Sí que t'avala una mica, eh?
Sí, perquè veus tots els fantasmes que...
És bonic veure-ho, ja ho veuràs.
Sí. Sí.
Carme, diu, veus tots els fantasmes. A tu t'ha passat, quan has fet l'exposició al Palau Robert, que t'han sortit les teves pròpies pors o coses...
A mi això em va passar...
Expliqueu què passa quan es fa una exposició.
A mi això em va passar amb l'exposició al Palau de la Virreina. Va passar molt perquè vaig veure tot el que havia fet i vaig pensar, vols dir que pots afegir-hi res més?
Yeah.
I em va col·lapsar una mica. En aquest això no m'ha passat perquè ja tenia l'experiència i ja coneixia doncs, molta part de l'obra. Però és el que jo el que veig del Quico, dels dibuixos que conec, sobretot és que tu tens els omples, o sigui, fas mils de coses a dins de cada dibuix. I a mi això em meravella, perquè jo sóc el pol opost, o sigui, jo sóc la síntesi de totes les coses, no?
Bueno, és que era per omplir, perquè ja que la màquina, la fotocopiadora o l'offset ho havien de reproduir, doncs com més coses hi posés en el mateix viatge, més coses sortia.
Ho feies per això?
Sí, per aprofitar el paper. No perquè un dibuix hagi de ser tan ple. Un dibuix pot ser molt senzill, però, és clar, per fer-lo senzill i fotocopiar-ho trobo una tonteria, millor aprofitar.
Però això segur que és perquè tu també veus les coses així, no, això és com, no podries.
És com un autobús que hi vagi una parella, només. Un autobús i que van 60 clar. Persones. Doncs...
Fa una mica de cosa.
A l'hora d'imprimir...
A l'AB8, per exemple. No?
A més, els meus dibuixos no són una cosa per fer bonic, són més aviat experiments sobre la marxa. Mm. Són com una vivència, com un camí.
Sí, sí.
Llavors és una experiència, llavors això passar-ho a dir, ho ensenyo, és delicat, perquè no sempre són per fer bonic. Vull dir que a vegades els dibuixos són atormentats o...
Però és que l'art no té per què ser per fer bonic, l'art ha de dir coses.
Ja intento dir-ne algunes i moltes me les callo.
Sí, però això no... Que no siguin per fer bonic no vol dir, perquè, clar, llavors és decoració.
Però és la, Carme, no? És la, suposo que el Quico diu, potser és la, o tu, Quico, ja m'ho diràs, també, potser l'opinió que té, o la creença que es té, no?, d'un quadre, d'una pintura, d'una il·lustració, que si algú el té a casa, si algú el vol, doncs és, diguéssim, entre cometes, per fer bonic, per decorar, hi ha aquesta creença,
sí.
No?
Sí, però... llavors el meu és com un CD que escoltis un dia al baix, un altre dia la bateria. Un altre dia et fixis en un detall, en un altre. Llavors els dibuixos plens de coses perquè la persona es passegi amb la vista per entremig de totes les ratlles que hi ha fotut.
Els distreus una mica. Això què vol dir, que encareix l'obra?
Depèn, perquè...
A tant per personatge? Dius, mira, aquí hi ha 5, doncs va, aquest...
És que no sé quan em moriré, per tant, no sé quin valor té tot això. Llavors, esclar, si ara em compren el més important que he fet, que és el John Lennon, per exemple...
Sí, sí, aquell...
Què puc demanar? 2.000 euros? 4.000? No, igual sí, no me'n donen tant. I d'altres els vendria molt barats, per treure-me'ls de sobre. Mm. Tinc molt paper, molta paperassa, original, fotocòpies. M'agòbio. Com es diu agòbio en català?
Ja està, ja s'entén.
Sí, ja ho entenem.
M'atabalo, m'atabala tanta cosa.
Carme, tu també t'atabales amb tants dibuixos i tanta obra?
Home, a vegades penses, mare, quanta producció, no?, que se'm fa d'això. Però jo penso que és... No sabem, que és una cosa que quedarà i és important. O sigui, encara que tu et t'abrumi, et pensis que és un... que és un atabalament, en realitat, allà hi ha molt de tu mateix i de la teva vida, no? Per això t'atabala una mica, potser. Però pels altres és nou, no és igual, no?, que per tu.
Yeah. Quan veus una il·lustració que has fet tu, Carme, tu te'n recordes del moment que l'estaves fent, què passava a la teva vida, la il·lustració o obres, transporten el temps?
Sí, i tant, sí, sí. Mm-hmm. Això és com... Jo pràcticament ho sé. Com estava aquella època, la meva, com disfrutava més o menys, o com cada llibre té el seu procés, i a les èpoques és molt... I en l'exposició es veu una mica això, a les èpoques.
A l'exposició, no? Està reflectit, reflexat, les obres...
Les èpoques, això... una mica, també, que van lligades amb l'època que m'ha tocat viure, no? Els anys 60, el que es vivia en aquell moment aquí, a fora... Tot té una relació i per això la gent se sent molt...
Què passava aquí als anys 60, Carme i Quico? Però no us veig així una mica...
Estàvem a punt de que vinguessin als 70.
Si no, ja, clar.
Però home, per mi els 60 van ser importants.
Jo parlo de cultura, parlo d'estètica, parlo d'artistes, quines mogudes hi havia.
Hi havia molta moguda de teatral, per exemple, de teatral, però de cosa revolucionària, o sigui, coses experimentals, no... I després, doncs, a nivell de llibres es va començar la renovació pedagògica, que va ser molt important per recuperar aquests llibres d'escola, sobretot pels nens a les escoles, que poguessin tenir uns llibres de qualitat, amb criteri, amb sabent el que es feia. O sigui, després a nivell, doncs, personal, per exemple, jo em vaig casar, vaig tenir una filla, vaig acabar el primer llibre, i després, doncs, els anys 70 van ser una explosió de... Pensàvem que el món ens l'havíem de menjar, no?, que havíem de canviar el món, i alguna cosa hem fet. Per això jo, veient la reacció del públic, veig que hem contribuït d'alguna manera a que les persones tinguin, si més no, uns records lúdics, no?
Sí, sí.
I tu, Quico, estaves pel barri gòtic cantant pel carrer, bueno, perquè tu, Déu-n'hi-do, les vegades que has cantat al carrer...
És més
dibuixos.
Jove, als anys 60.
Sí, jo he cantat al metro, he cantat a la ràdio, he cantat a la tele, he cantat a festivals, a focs de camp, a casaments, a molts puestos, a una barra d'un bar...
Quico, tenim la imatge de que del que és, diguéssim, el cantant d'èxit és el que està a la tele, i prou, no?, el que
sí,
canta, no?
Sí,
tu què
sí.
Penses d'això, que has cantat al metro, igual a la tele, que a la barra d'un bar, com dius, com un teatre, a tot arreu, vaja.
Sí, els puestos. El que passa que últimament ja no actuo gaire. Aprofito micros oberts que fan en locals on hi van poetes i gent que comença i vaig a cantar un parell de cançons, i no cobro, i clar, ho faig per practicar. Però trobo a faltar feines pagades, és a dir, actuar en un local que et paguin. Però jo, que sóc una peça de museu, penso que m'haurien d'anar darrere i no haver d'anar jo a dir que soy muy divertido, alquilat-me.
Vols dir, Quico, que no, aquí no fa falta un mànager?
Clar que fa falta un mànager,
sí. Perquè si tu dius que cantes molt bé i que ets una peça de museu, diran, sí, esclar, mira què diu aquest, no?
Què ha de dir?
A mi, clar, què ha de dir? En canvi, si potser tens algú que diu, tinc una peça de museu, diran, a veure, no?
Ja, ja, ja.
Tens, jo, cançons, tens cançons que són molt boniques i que no passen de moda. Vull dir que el que és bo perdura. I tu tens cançons fantàstiques, Quico.
Bueno, vaig fer-ne quan era jove, quan era convallà, adolescent, i pre-hippie, o com se'n digui, o bitnic, o com el que fóssim en aquell temps. I que són cançons de fa temps, amb lletres absurdes i idealistes, infantiloides. I ara hauria de fer cançons noves, però clar, de quin tema parlo? que de temes per parlar n'hi ha molts.
Però si n'hi ha, de temes per parlar... Clar, bueno, tu ets l'artista, tu sabràs de...
Hombre, tot el que parlava el Raimon i tots els cantautors, quasi bé estem igual, vull dir que no. Vols encara que hi ha guerres, encara hi ha injustícia.
Que hi ha una mica de sequera creativa en general en el món del cantautor, potser?
Sí, bueno, el que hi ha és molta creativitat de gent, d'artistes, quantitat d'artistes nous. El que falta ara és un Raimon, un Llach, una Maria Marbonet, algú d'una categoria així una mica més gran, no? Perquè hi ha molta gent. Hi ha el Joan Colomo, el petit de Calaril, en Ferran Palau, el Zich, hi ha molta gent, molta gent.
Sí. M'agrada el Joan Dausà, també.
Sí, però, avui l'he vist al diari.
Sí? Ah, sí? Però, per exemple, jo penso que el Raimon, el Llach i la Maria del Mar van tenir un... van agafar una època que no hi havia res, eh? I ara hi ha tot.
Ara
i aquests que fan ara
és més difícil,
els
també,
hi costa
no?
molt sí. més també poder fer-se camí.
No es graven discos, tampoc, pràcticament. O, no es ven, o si es graven, no es venen com abans.
Ja.
Hem escoltat una cançó teva, Quico?
El número 12.
Doncs primer, jo l'he dit amb el tècnic de som, el Jordi, el 12, doncs ara la busca, sí. No hi ha cap problema, ara ens la posa.
Com es titula?
Com es diu la 12?
L'Estel de Canya, dedicat a Ràdio Estel.
Molt bé, l'Estel de Canya, dedicat a Ràdio Estel. Gràcies.
Si veniu demà de la muntanya, veureu com us ensenyo un invent. Un estel fet de paper i de canya que ens durà lluny, molt lluny amb el vent. Si voleu veure una cosa estranya, prepareu-vos a fer un pensament. Agafeu sac tenda de campanya, arirem a l'espai imponent. Passarem sobre d'una masia, il·luminada pel sol ixent. I veurem com es van fent petites les ciutats, viles i els continents. Si veniu demà de la muntanya, veureu com us ensenyo un invent. Un estel fet de paper i de canya que ens durà lluny, molt lluny amb el vent.
Mira que és bonic i cos en l'aire que pensem l'estel de canya.
Estranya, prepareu-vos a fer un pensament. Agafeu sac tenda de campanya i anirem a l'espai imponent. Deixarem ben a sota la terra i a l'esquerra la lluna lluent. Sortirem on no hi ha ni idea, espai lluny, molt lluny de la gent. Si veniu demà de la muntanya, veureu com us ensenyo un invent. Un estel fet de paper i de canya que us durà lluny, molt lluny amb el vent.
Mira que és bonic i com s'enlaina cap al cel l'estel de canya.
La cançó de Quico Palomar, L'Estel de Canya. Escolta, és una cançó que parles molt de les masies, de les muntanyes, de...
Sí, soc de poble.
Sí. Llavors... L'Estel de Canya, que...
Bueno,
quants anys tenies?
Com jo, 17 anys o així, treballava de teixidor amb el meu tiet, que tric, que trac, que tric, que trac. I jo, mentrestant, anaven als talers, vaig fer la cançó aquesta.
Les castanyoles que se senten de fons, és això?
No, no, això li va posar el productor...
Gràcies que se sentin castanyols.
Sí, se sent crac, de tant en tant, quan hi ha els coros dels nens. I els nens, qui eren? Eren
una nena, una nena de Olesa, suposo. Uh-huh.
Es nota molt que ets de per allà, amb l'accent.
Yeah.
Jo m'hi fixo molt amb l'accent de les persones.
Yeah.
I és bonic.
I aquesta cançó de l'Estel de Canya no l'has reeditat mai més, des de que la vas gravar? O no?
No, l'he cantat alguna vegada, a vegades no la canto perquè és difícil de cantar. Una mica pesada, però bueno, ja vaig afegir el tros aquest de la veu femenina que canta,
el compositor
que li va donar una mica més d'alegria a la cançó.
Ho fa molt bonic.
És que les cançons totes tenen la seva història.
Som un conte.
Sí, quan parles de l'Estel de Canya, vols dir tots els estels que es fan volar, no?
Sí, el que passa és que un estel sol no aniria bé per volar. Hauria de tibar un globo o un globo en una cabina que hi capigués tothom allà i l'estel tibant el globo, jo què sé. Un invent que s'hauria de fer per volar.
Però els estels poden volar amb el vent.
Sí, però van agafats amb una corda perquè, sí. Per mantenir-los en posició.
Però tu suposo que pots construir un estel, segons podries dir, amb una cançó i l'estel deixar-lo volar i que marxés.
També, però globus, aniré a caure a terra, pobret.
Sí.
Això és el tema ja, d'un conte.
Físic.
Estem imaginant físic. Tant, perquè hi ha la Carme Soler Vendrell, que a part d'il·lustrar molts contes, també fa molts contes. Tens un conte que es diu La fletxa i l'estel.
El fletxa
i l'estel. De què va aquest conte?
També és això, és un estel que vol volar. A veure, la història és un ocell... que és, no es fa gran i llavors vol volar i busca els corbs, li diuen, fes-te un estel, en fi, és tot un tema. El fletxa és l'ocell, que es diu així. Mm. El vaig fer l'any 78.
Quina època el vas fer?
El 78. I és un dels contes que em van donar el primer Premi Nacional d'Il·lustració.
Hi ha algun original d'aquest conte a l'exposició del Palau Robert?
Sí, hi ha el fletxa que va carregat amb una bobina per fabricar-se el que deies tu, la corda.
Yeah.
Sí, com que és un conte, va amb una altra cosa.
Quico, ens expliques tu també alguna pintura? Què podem veure, per exemple? Perquè ens ho imaginem, que a mi m'agrada molt que els artistes descriguin els seus quadres per ràdio, que és una manera que la gent se'ls imagini perquè s'animi a anar-los a veure.
Hi ha un que és una armadura... sobre una lona de 2 metres per 3, que la vam fer per una festa infantil a Sitges, que vam omplir un palau esportiu de pintures, i hi havia inflables i jocs per la canalla.
Però això no és una pintura, l'armadura real? O...
No, és una pintura, l'armadura pintada amb una tela.
I aquests personatges que tu crees, Quico, amb aquestes orelles, aquestes barretines, aquests caps en peus... D'on ho treus?
Inventat, improvisat, jugant amb l'absurd. Uh-huh.
Són coses que tens a dins, no? Perquè, per exemple, jo ara explico una cosa. Que a mi, per exemple, començar a dibuixar així, sense saber què faig,
sí.
no em surt a mi.
Has de pensar-ho primer.
He de veure-ho primer dintre el cap i llavors ho dibuixo. Però jo sé de gent que van fent dibuixos i van sortint. És que són maneres diferents, no?
Sí, sí. El que passa que si no tens una idea central del dibuix, queda bastant anàrquic.
Per això, que ja segur que hi és, això. Comences amb una idea.
De vegades sí, de vegades no. Mm.
Per això, Carme, ho dius quan has de fer una cosa amb un sentit, potser pictòric, un encàrrec o...
O simplement dibuixar un... Hi ha gent que comença fent dibuixos, van dibuixant... Jo no ho faig, això, no ho he fet mai. Dibuixo llapisos, només. És una... Quan estic allò parlant, sempre vaig dibuixant això, però que aquesta cosa a vegades m'ha sorprès d'altres dibuixants, no?, que comencen a dibuixar i fan la història sense pensar... sense tenir-ho prèviament clar en el, en el, el pensament, no? Jo...
Home, és important tenir-ho clar primer, perquè sí. pensar què faràs, perquè si comences sense saber què fas, sí. sol sortir bastant mediocre la cosa.
O no, jo crec que són maneres de, yeah. de funcionar, eh? És com,
yeah, yeah, però...
és com aquests...
Però segur que hi ha pintors que han començat empastifant o il·lustradors...
Sí, les coses van cap a un altre lloc.
Empastifant, empastifant, sí, sí. i després... Allà pots veure una forma, pots veure una...
Ah, per exemple, el Joan Miró deia que ell moltes vegades tenia la idea d'un... esbossava, feia la maqueta. L'esbós del quadre que volia fer el tenia primer prèviament fet. Mm-hmm. Però a vegades una taca que es va fer per error el portava cap a un altre lloc i el quadre que va ser
per
una
error,
altra cosa, no?
Per error o per casualitat, o per atzar,
per atzar,
no?
Exacte, perquè, clar... Sí, no per error, per atzar. Per atzar, i llavors ell... allò li inspirava cap, per continuar el quadre cap a un altre lloc, o sigui que també
perquè hi ha una,
s'ha d'estar atent una
mica. Amb les arts hi ha una sèrie d'acadèmies que marquen una mica mm. el que hauria de ser l'art i el que no hauria de ser l'art, o per on van les tendències o per on no van, però clar, això després cadascú...
Clar, cadascú s'ha de fer, ha de buscar la seva pròpia veu, no? El propi llenguatge, perquè... tots som diferents, per tant, mira, el Quico i jo no tenim res a veure, però tots dos fem un... fem... ell fa més, perquè fa música, ja m'agradaria, però és una cosa que funcionem d'una manera diferent, però en el fons arribes a lo mateix, que és arribar a mostrar una cosa als altres.
Tu, Quico, tens molt blanc i negre, també, oi?
Sí.
Com la Carme, que ha posat aquestes cares al Palau Robert, tu també has fet obra... en blanc i negre.
Sí, en principi feia tinta, dibuixos amb tinta perquè fossin reproduïbles amb offset i amb fotocòpia. Llavors, el color és per donar-li alegria al conjunt del que porto. Alguns els tinc colorejats, altres són originals, fets petits, senzills, per vendre barato. Però, no sé, és un... és per mi molt important aquesta exposició perquè tota la vida hauria hagut de fer això i no ho he fet fins ara. I tot perquè m'han ajudat uns del grup Exabrupto amb l'Eudald Pla de Mollà, l'Almudena i més gent que m'han ajudat. Si no fos per ells no ho hauria pas pogut fer.
Demà dissabte torna a dir el lloc i l'adreça on podem veure les teves pintures a Mollà.
El carrer del Salt.
Carrer del Salt.
Que està a sobre del parc de Mollà. És a dir, es puja pel carrer Sant Josep, on hi ha les entrades del parc, i quan s'acaba aquest carrer hi ha una església a la dreta amb una font, a l'esquerra hi ha uns carrers, el carrer que baixa cap avall. Per allà hi ha un cobert...
Tothom ho sap, la gent del poble ho saben, no?
Sí, el carrer del Salt és bastant popular.
A quina hora?
És un carrer molt buit.
A quina hora?
A partir de les 6 de la tarda.
I allà podrem veure aquests mussols que fas...
Sí, algun.
Els dracs, els cavallers...
Sí, sí.
Els castells...
Clar, si hi ha tota la seva obra, imagina't.
I molta més que n'hi haurà que no es veurà, o que estarà amagada, o
que
estarà
que dir, escolta,
amb carpetes, potser.
50 per tota l'obra, tampoc és tant, no?
No, és poquet.
És poquet.
El que passa que se m'han endut tota la meva obra gairebé. Tota la meva obra que tenia, a Mollà i a Barcelona, tot s'ho han apalancat cap amunt.
I el
que
passa que
han fet una tria, i llavors, esclar, la tria aquesta, potser hi haurà algun dibuix que jo l'hauria posat i ells no, o al revés. Però, bueno, de moment ja estic prou content de que s'hagin fixat en mi i m'hagin ofert aquesta possibilitat.
Escolta, i alguna vegada amb aquests dibuixos que fas tant, de vegades, amb una tendència més clàssica, més heroica... i èpica, has il·lustrat algun conte?
Alguna cosa, però poc popular. Un tal Kim Chena li vaig il·lustrar una novel·leta de bruixots medievals i lluites contra el feudal. Després, un tal Iolo també li has il·lustrat un conte. Però no ho he fet en sèrio, una cosa molt ambició, no he tingut la sort de fer-ho.
Escoltem un conte de la Carme Soler Vendrell. Carme, aquest conte, aquest disc que ens has portat, el llegeix... Bueno, explica-ho tu.
Són uns contes que estan registrats fa temps, ja, del 2000-2001, i que en castellà hi va haver veus, doncs, de triades...
d'actors
molt coneguts. I un d'ells és la veu de la Marisa Paredes, que va llegir aquest conte, La lluna d'en Joan, que és el meu conte més emblemàtic, que el vaig escriure quan ja fa uns... L'any 81 va ser editat per primera vegada. I ella el va
conte
llegir...
Que va, perdona, va rebre... Tinc aquí escrit que per aquest conte va rebre un premi, aquest conte.
Sí, dos premis. Va, un de la Generalitat i després el Catalonia, l'any 84, i després dues mencions internacionals, i ha estat editat a molts idiomes. És el conte que més edicions s'han fet de la meva obra de tots aquests anys.
Doncs escoltem aquest conte, La luna de Juan, de Carme Soler Vendrell, texta i il·lustracions.
Sí.
Recitat per Marisa Paredes. Sí.
Juan vive feliz con su padre. El padre de Juan es pescador. Siempre sale a pescar por la noche. Mientras tanto, Juan tiene a la luna por compañera. Una noche de tempestad, un golpe de mar arrebata la salud del padre de Juan. La salud, como un pez asustado, huye hacia el fondo del mar. Cuando vuelve a casa, con las primeras luces del alba, ha perdido el color de las mejillas. Arrastra la barca hasta la playa. Esta noche no ha pescado nada. Lentamente sube los peldaños de la escalera. Juan casi no ha dormido esa noche. La luna no había podido acompañarle y el viento le daba mucho miedo. Mientras abriga a su padre, que tiembla de frío, descubre por qué tenía tanto miedo. Durante todo el día, Juan ha velado a su padre en silencio. Hoy la luna ha vuelto. Juan la mira y llora. La luna le dice que coja un cesto y la siga. Juntos buscarán en el mar la salud de su padre. Juan corre. Sabe muy bien dónde tiene que ir. Tiene miedo. El viento golpea con furia. El cementerio de los marineros está lleno de sombras y de lamentos. Pero ha de ser valiente y trepar a lo alto del ciprés. Juan se acerca a la luna, que ha descendido suavemente hasta encontrarse con él, y la coge entre sus manos. El cementerio se inunda de luz. Juan se acuerda de todos los que allí descansan. La luna es como un faro. Todo lo ilumina a su paso. Hay que darse prisa. La noche es breve y cuando llegue el alba será ya demasiado tarde. Las rocas son cuchillos y lanzas que el agua va afilando con paciencia a lo largo del invierno. Las gaviotas se despiertan malhumoradas y chillan como si quisieran quedarse sin voz. Los árboles y las rocas que Juan también conoce le parecen ahora amenazadores gigantes. Pero la luna le infunde valor. El viento amaina un poco. Ahora hay que llenar los pulmones de aire y bajar hasta el fondo del mar. La noche empieza a sentir que el alba se aproxima. Bajo el mar, en el fondo de una cueva, un enorme pulpo juega con la vida del padre de Juan entre sus tentáculos. La luna es un gran globo de plata y el pulpo queda deslumbrado. Entonces la bestia prefiere la luna y trata de atraparla, pero ella concentra toda su luz y el pulpo queda sin vista y sin aliento. El viento, ahora mimoso y buen amigo, lleva a Juan a su casa. El mar respira tranquilo. La luna sube poco a poco, cielo arriba. Juan extiende los brazos hacia su padre. Los colores le vuelven a las mejillas como dos rojas flores. La luna desde el cielo sonríe.
Un conte de Carme Soler Vendrell, narrat per Marisa Paredes. Tot un luxe, també,
sí,
eh?
Sí, tant.
Vaya tàndem, Carme Soler i Marisa Paredes.
Sí, sí.
L'ha explicat amb molt d'amor, molt...
Sí, molt bonic. És molt bonic com llegeix. Bueno, com l'interpreta, diem, no?
Suposo que quan nosaltres expliquem contes amb els nens o amb els grans, és igual, no? No ho fem igual que un actor. L'actor hi posa...
Home, l'actor hi posa la seva professió, la seva professionalitat, però també han de saber explicar contes, perquè si no, no arriba això. Saps què vull dir? Que a vegades quan expliquem nosaltres, la gent normal, amb els contes en els nens, tothom hi posa la salsa, i els nens, sobretot, si els hi canvies una paraula, ja es queixen. Diuen que no és així. Que, sobretot quan són molt petits, eh?
Quan senties aquests artistes que ara ens explicaràs, un munt d'artistes que han gravat contes que tu has il·lustrat, tu has escrit, has vist les il·lustracions diferents, potser ho has vist el conte diferent, t'han donat idees, els seus timbres de veu t'han provocat... O quines emocions t'han provocat, vaja?
L'emoció de sentir les en paraules i música allò que tu has dibuixat. Per exemple, recordo el Vainamoinen, que és un text molt llarg, que el va llegir la Rosa Novell. I, és clar, a més, són veus que queden, no? Que la Carlota Soldevila també en va llegir un... I ella deia així, com que el teatre sempre és efímer, així la meva veu quedarà. Me'n recordo, no? I després, doncs, també va llegir Raspall, l'analitzaran, la Cerdà va llegir Jo les volia, el Pep Guardiola va llegir La pilota en català, i en castellà la va recitar la Assum Balzola, que era una de les grans il·lustradores que hi ha hagut. És basc, ella era de Bilbao, però vivia a Madrid. Després, doncs, la Maya Uranga també en va llegir un, de Mocedades. Sí, el Lluís Pasqual va llegir un conte molt... a la Tereseta que baixava les escales, de l'Espriu. I després tinc un nebot que es diu Joan Païssa, que és bastant conegut per la seva activitat, no? I aquest nebot va llegir un conte de Lluís Pasqual, que no s'ha editat mai, però que me'l va escriure per mi. És a dir, que hi ha...
Veig el Lluís Omar també en aquesta llista.
També hi ha Lluís Omar, sí.
I què sents quan tots aquests actors llegeixen aquests contes? Hola, molt bona,
clar, veus que cadascú li dona... l'interpreta d'una manera...
Perquè sempre que es graven contes o es venen contes gravats per infants... Els tracten una miqueta així com mig tontets, no? Potser.
Home, a vegades s'infantilitza una mica, sí. I en canvi, clar, un bon llibre per nanos ha d'agradar a tothom. Ha d'estar ben narrat literàriament i els dibuixos han de tenir qualitat, no? I a vegades els dibuixos en tenen molta, però els textos són més prims o són simplement textos com si fossin guions, no? I, en canvi, aquests contes que vam triar per aquests discos són contes que literàriament són rics i són molt bonics de ser llegits.
Són només per nens, els contes, o poden ser per gent gran?
No, penso que és per tothom. Un bon conte ha d'agradar a tothom, tots els públics. Jo he treballat per uns editors anglesos i hi havia una llibreria a Londres que estava molt a prop del Covent Garden, que tenien llibres que els il·lustradors signàvem amb dibuixos i la nostra signatura, però la gent col·leccionava aquests llibres. No eren dedicats a ningú, perquè a no ser que estiguis un dia allà venent o signant llibres, però sí que els il·lustradors dibuixàvem i signàvem amb... I llavors hi havia aquests col·leccionistes, gent gran que col·leccionava llibres d'infants, és a dir, que no... Se'n diuen àlbums il·lustrats, tenen com una... En allà a Anglaterra tenen molta...
Tenen més...
Estan molt valorats, diguem. Sí.
L'àlbum il·lustrat,
sí,
a Anglaterra.
Sí, sí.
Quico, aquí a Catalunya, tu creus que les nostres històries, llegendes... Quico i Carme, tots dos, però creieu que hi ha... contes i difusió d'aquestes històries il·lustrades?
Home, hi ha més històries que difusió.
Sí, ja. Jo anava a dir... Sí, hi ha prou difusió de les històries, però tu ja vas dir...
Queda molt per fer i per repetir.
Sí, per exemple, no? El dia de Sant Jordi, que signen llibres a tot arreu, doncs hi ha molt pocs llocs on hi haguessin llibres per infants, perquè no hi ha la tradició de que els llibres d'infants també es puguin dedicar aquell dia. És a dir que...
Clar, perquè el dia de Sant Jordi el veus com un dia de...
Per gent gran, sí, sí, sí.
Perquè llavors quin dia seria?
Cada any s'ha anat obrint una mica aquest... Però, vaja, és re.
Home, hauríem d'inventar el dia de la història de l'àlbum il·lustrat,
sí,
o perquè,
sí,
clar...
Home, però jo penso que el dia de Sant Jordi sí podria donar... Se li hauria de donar una importància que... la importància que té. Jo en aquesta exposició m'he donat de la importància que han tingut tots aquests llibres per unes generacions, ja, no? De com la gent els porten a la seva infantesa, i això realment educa en un sentit estètic i cultural. Els llibres per infants són molt importants. Mm. Llavors hi ha una parada, que és la de la botiga de la Casa Anita, que allà només signen il·lustradors, ja fa anys.
Casa Anita, aquesta llibreria, posen de moda el llibre il·lustrat. Per infants per infants. Com?
Sí, l'àlbum il·lustrat, i hi ha doncs 10 o 12 il·lustradors al dematí a la tarda, que es van tornant, o que n'hi ha que hi estan tot el dia, i hi ha cues de gent amb els nens perquè els hi signin i els hi dediquin els llibres. A més, nosaltres hi fem dibuixos. Tothom fa el seu dibuix, no? És clar, és un llibre que no només hi ha una paraula i la signatura de l'autor, sinó que hi ha dibuixos que són diferents per tothom. O sigui que és un plus. Sí, sí.
Quico, hi haurà catàleg d'aquesta exposició teva? Tindrem dibuixos a la mà?
No ho sé, algú faran, però no ho tinc massa clar, perquè hi haurà també una barreja de vídeos i de diapositives. Hi haurà un acte audiovisual abans de que fem l'actuació. Hi haurà gent invitada, la Conxita Pla de Vall, recitant, la Teresa d'Arenys, que també potser recitarà, l'Enric d'Armengol, que m'ajudarà amb la guitarra i el flabiol.
Clar, perquè tu cantaràs.
Sí, espero poder-ho fer.
Esclar, home.
No sé què cantar, perquè cantar lo de sempre...
Però si és el que la gent vol sentir.
Ja veurem què surt.
Tu fixa't en els concerts, vaja, no sé, és posar-me una mica en el... Però en els concerts, quan vas a veure algú que t'agrada, vols que aquelles cançons,
sí,
que són les clàssiques d'aquesta gent, a sentir-les, no? Perquè són les que et fan, això,
jo
et fan
crec...
tornar...
El Quico el que vol dir és que demà ell pensarà pràcticament en el moment que canta, no?
Sí, bueno, faré una llista, però no ho sé. El més important és fer alguna cosa nou que em sorprengui a mi mateix.
Doncs d'aquí a demà va justet,
segur,
però encara tens temps.
Segur que ho fas.
En directe, sobre la marxa. Ja
a veure si t'inspira el Pol Naref, que estem arribant ja al final del programa. Escoltem una cançó del teu artista preferit, el Pol Naref.
Elle fait un an.
Molt bé, doncs, després d'escoltar Pol Naref, el temps, com sempre, la ràdio es va tirant a sobre. Carme Soler-Vendrell, gràcies per estar aquí. Ja anirem parlant de l'exposició al Palau Robert.
Moltes gràcies.
Sabem que està sent un èxit. Quico Palomar, gràcies per estar aquí. Demà dissabte a Mollà, a la Cort, al carrer Sal, a les 6 de la tarda, a mirar els teus quadres. I...
sí.
I escolta, bueno, per marxar, gràcies a tothom per escoltar Escala Cultural, un programa patrocinat per Pedralbes Centre. I escoltem una cançó teva, Quico, per marxar. Com es diu?
Passejava una cançó.
Aixecava una persiana amb permís del rei i unes gotes de la pluja han entrat a dins del menjador i el cel gris, que trist, amenaça neu, adéu meu. I si neva, vingo es lleva, i si plou, vingo no es mou, i si trona gaire estona, sembla que s'ha post un ou. Yeah.